és el copatró de Sant Cugat i per celebrar-ho cada 3 de març té lloc una pleca popular. Natura, germanor i tradició són els ingredients principals que fan possible la plec de Sant Medir que tindrà lloc dilluns que ve. Per conèixer els orígens d'aquesta tradició i per saber com ha anat evolucionant al llarg dels anys, avui ens acompanyen el Joan Manel Moncau Pujol, que és membre de la penya Regalèsia. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I l'Àngels Auladell, que també és membre de la penya Regalèsia. Àngels, bon dia.
Hola, bon dia.
Si us en recordeu, podem explicar una mica la llegenda, perquè, clar, una celebració com aquesta sempre té una llegenda al darrere. Algú la pot explicar així ni que sigui molt ràpidament?
Bueno, l'explico, a veure si surt ràpidament. Espero que després ens veurem una mica de la penya Regalèsia, també.
I tant. Home, no ens estarem aquí tot el programa parlant de la llegenda. Per això dic que molt ràpidament expliquem perquè la gent entengui el sentit. Per què una fava, per exemple, no?
Molt bé. És llegenda, història. S'explica que en el segle IV hi havia persecucions cristianes i en el camp, i on està situada l'ermita, hi havia un pagès que es deia Medir, que hi tenia l'hort. I entre les coses que hi plantava, hi plantava faves. En aquell segle IV hi havia persecucions cristianes i el bisbe de Barcelona, que es deia Sever, fugia d'aquestes persecucions per refugiar-se al castell del Vallès, que és on ara tenim el monestir. Mm. És un castell que amb el temps es va enrunar, però van aprofitar, sobretot l'emplaçament, ja està una mica els fonaments, per després construir el que ara és el nostre monestir de Sant Cugat. Passant el bisbe per l'hort del Medir, el va trobar que estava plantant faves i li va preguntar el camí per anar-hi. I ell li va ensenyar, seguiu la vall entre muntanyes i el cap de... d'una bona estona, ja veurà una fortalesa, aquell és el castell del Vallès. I així ho va fer, el bisbe va emprendre camí cap al castell. Al cap de poc van passar els soldats perseguidors i encara van trobar el pagès en l'hort i li van preguntar si havia vist el bisbe. I ell va dir, sí, no fa gaire passat per aquí que anava al castell del Vallès quan jo plantava faves. I en aquell moment les faves van florir, van créixer. El pagès va quedar... parat, estabornit, no s'ho podia creure. Les faves triguen 90 dies a créixer. Un pagès va dir, això no pot ser, això és un miracle, això és una senyal. Repetia, quan passava el bisbe, jo plantava faves. Els soldats no s'ho creien. Deien, aquest pagès deu ser un cristià i ens diu això perquè deixem de veïtar-lo. Amb unes faves tan altes és que ja fa tant temps que ha passat per aquí que ja no el trobarem. Aquest pagès ens està mentint. Però el pagès deia la veritat i insistia, quan ha passat per aquí, ha passat jo plantava faves. Total, que no se'l van creure, també el van agafar, van emprendre tot el camí cap al castell i allà al castell van trobar el bisbe. I tant en el bisbe com en el pagès els van martiritzar fins a la mort perquè no van renegar de la fe cristiana. Així tenim Sant Sever, que és un dels pocs bisbes canonitzats de la catedral de Barcelona, només n'hi ha 4, un és Sant Sever, i tenim Sant Medir, que és el nostre copatró. Uh-huh. I això és el miracle de les faves que van florir de cop per protegir el bisbe, però van servir per fer-lo sant. Com veieu, això és una història i agenda, però jo sempre acabo aquesta explicació amb una frase d'un poeta que diu les leyendas son historias que vienen de siglo en siglo y de labio en labio.
I per tant s'han d'explicar.
I s'han d'explicar i saber.
I s'han d'explicar sobretot a la gent més jove, a la gent nova que arriba a la ciutat, perquè Àngels, com li expliquem a algú que acaba d'arribar a Sant Cugat que celebrem aquest... En què consisteix aquest aplec?
Bueno, aquest aplec se celebrava sempre, bueno, de tota la vida. Bueno, jo des que tinc uns de raó, el dia de Sant Medir...
Hi ha dades des de 1730.
Ja, jo encara no hi era. I llavors vull dir, és la festa, esclar, popular aquí al poble, i ja dic que era tot tancat, vull dir que era una festa gran, i clar, abans antigament encara era més. Llavors vull dir, tot poble, és que Sant Medir anava tothom, veies, per exemple, els pagesos amb els carros, que a Sant Medir, bueno, tothom va passar el dia a Sant Medir, i esclar, anaves... Sí, esclar, devia ser, feien sardanes, bueno, llavors hi havia una mica, però tampoc no masses paradetes que venien la fava, esclar, vull dir, era molt minso, que dèiem, perquè, esclar, era festa aquí a Sant Cugat. Sí que venien els de Gràcia, jo recordo que venien, que els cavalls els deixaven, però, esclar, tampoc no venien molts. I me recordo que anaven vestits d'equitació per la llaçada que feien. Llavors, sí, el que hi havia a l'ermita era la missa. Era, o sigui, hi havia sardanes i missa i, bueno, i dinar i cap a casa. I ja està. El que passa que llavors el jovent...
S'avançava, no?
No, anaven al Tibidabo. Després de dinar pujaven a peu, perquè esclar, tot això ho fèiem a peu, al Tibidabo. Jo em recordo que devia tindre cap al Tibidabo, que déu-n'hi-do, després d'estar allà tot el dia, havent dinat, doncs, fins a dalt a la Rabassa amunt, fins a dalt a peu, fins al Tibidabo, llavors tornàvem en tren, i mira, a passar el dia a Sant Medí.
L'ermita de Sant Medí té una importància especial per vosaltres. Vosaltres us heu encarregat de restaurar-la, de posar-la maca, de tenir-la enllestida justament per una celebració com aquesta.
Sí,
no?
Sí. De mitjans del segle passat, Sant Cugat encara era un poble i l'ermita estava quasi abandonada, només servia per fer la romeria. Abans havia sigut església, però el 1950 només era això que us estic dient. I el sacristà de l'església, Josep Vilatrabal, el Val, agafava gent, parroquians i gent del poble, perquè la cuidessin aquell dia, perquè la tinguessin neta. Agafava paletes, pintors i un transportista, esclar, perquè aquella, a l'ermita, en l'anterior segle, era tota blanca, estava arrebossada, i hi havia esquerdes, guixarades, despreniments de l'arrebossat, i el Val, clar, volia fer goig perquè venia no solament a la romeria de Sant Cugat, sinó que també és la romeria de totes les colles de Barcelona. Doncs perquè quedés bé, contactava amb aquesta gent. I des d'aleshores que hi havia, entre aquesta gent hi havia ja molta gent de la penya Regalèssia. I aquí va començar una mica tot. Però sobretot quan la penya Regalèssia va començar a cuidar-se'n plenament de l'ermita va ser amb la restauració, que això va ser l'any concretament el 1983, perquè hi va haver un petit esfondrament a la sacristia i llavors sí, tota la penya Regalèssia, els veterans, perquè abans només eren els fundadors de la penya, van anar allà a reparar l'ermita els dissabtes. Ja començaven a haver-hi uns quants col·laboradors i a més a més van seguir tots els dissabtes. Tots els dissabtes van seguir per restaurar l'ermita. I tenim un gran apreci. I a més, cuidar la plec col·laborant amb l'Ajuntament de Sant Cugat.
Uh-huh. La jornada compta, abans ho explicava l'Àngels, amb les actuacions de la colla sardanista, de geganters, de caparrots, de bastoners, de castellers, del grup Mediterrània, de l'Escola de Música Tradicional...
Sí.
Clar, hi ha molta gent que hi participa d'aquesta festa. Com valoreu la implicació de les entitats de cultura popular de la ciutat amb aquest aplec?
No, és molt positiu, però exacte, com que n'hi ha tantes, també voldríem que no fos un repertori tot de tanta, amb extensió de cada una de les colles, sinó una petita representació, perquè hi ha molta, molta feina, hi ha amb poc temps disponible, i les colles de Sant Medí de Barcelona també tenen les seves necessitats i voldríem més aviat que tot i que ens agrada molt totes aquestes colles tradicionals, pues que facin una, i ho està programat així, que facin només una representació de la seva tasca per poder enllestir amb rapidesa i que les colles de Barcelona puguem, i nosaltres, puguem fer la llaçada després de la missa i continuar fent les nostres feines.
Sí, perquè abans tot això de castellers i tot això no hi havia res, no, només era, estava concentrat a la sardana i la missa.
Exacte.
I prou, sardanes i missa. Llavors el que sí que la tornada a Can Borrell, llavors a Can Borrell hi havia sarau. O sigui,
un ball, oi?
Hi havia alguna actuació.
Sí, això la tornada a Can Borrell hi havia parada, hi havia actuació a mig camí. Però clar, has de comptar que a les 5 és fosc. A quarts de 6 és fosc, i clar, bueno, a les 6 ja era negra nit, una hora i mitja a peu, vull dir, havies de... pràcticament quan acabaves de dinar ja marxaves de Sant Medí.
És que quan s'acaba el dinar que s'acaba la festa.
Sí, però bueno, clar, perquè llavors, clar, anaves a peu. Que abans, antigament, el camí aquest, abans les sardanes es ballaven a l'era, que hi ha a la casa aquella que hi ha, que llavors allà...
Carles de Can Borrell?
No, a Sant Medí.
A sota les escales.
A sota les escales, l'ermita, les sardanes eren allà.
Sí.
i s'entrava, llavors van anar els nanos de la ciutat de los muchachos, i llavors ho van ballar, i llavors per això es ballen ara a dalt, a aquella plaça
que han
fet,
al
Camp del Miracle. I per entrar a Sant Medí, en lloc d'ara que entres, bueno, i has d'anar cap a l'esquerra, llavors continuaves, i hi havia l'aquaducte aquell, un puntet petit, que només passaves, i entraves a Sant Medí, per allà on hi ha l'Alzina, per baix. I entraves inclús a dintre el recinte aquell, jo recordo entrar per allà.
Perquè no estava ballat.
No estava ballat.
S'envoltava tot l'edifici de baix.
Tot l'edifici.
Per la riera.
Per la riera, exacte.
I llavors s'arribava al roure, l'alzina.
A l'alzina.
A l'alzina, sí. I llavors feies la pujada.
Sí.
Però et quedaves en aquesta, a l'era.
A l'era, a l'era.
A l'era,
sí.
Sí, sí, sí. Però això potser en reunem dels anys 60,
60,
fins a 60, ha arribat així,
sí,
eh?
Sí.
Després es va recintar tot el que és la casa de baix,
exacte.
I ara es fa un altre camí.
Sí.
I la celebració ha evolucionat, com han evolucionat els temps, com hem evolucionat tots, parlàveu d'anar a peu. Hi ha molta gent que encara va a peu.
Sí, tant.
Però després hi havia molta gent que es va acostumar a pujar amb el cotxe. Ara els cotxes estan limitadíssims.
Limitadíssims,
també,
sí.
També es feien focs, cadascú feia el seu foc.
Sí.
Ara també està controlat.
Però,
és diferent.
De fet, ara l'únic dia que es pot fer foc és el dia de Sant Medí. Però no el poden fer les persones.
Exacte.
La fa l'Ajuntament. L'Ajuntament porta unes barbacoes.
Barbacoes,
que, a més a més, fa ell mateix el foc. És a dir, que tampoc no el fem nosaltres, no, ningú
és un foc comunitari.
És un foc comunitari,
sí, però
fet i
sí,
fet per l'Ajuntament.
Això no fa tant temps,
no,
que feia foc allà a dalt.
Bueno, a veure...
Bueno, vull dir, allà al Camp del Miracle, allà a sobre.
A sobre el Camp del Miracle.
Però, esclar, era l'únic dia que es podia fer foc,
sí.
Que llavors havia...
Sí.
Això dir, no fa
és recent per tu, però són ja 10 anys, només.
Bueno, això de la barbacoa no fa molt,
Molt poquet,
vull dir que fa 10 anys,
sí, menys.
Aproximadament.
Sí. Però és l'únic dia que es pot fer foc a Sant Medí.
Inclús...
Que hi ha foc, vaja.
A veure, inclús, com que a vegades agafa Setmana Santa... Quan era divendres, que llavors antigament, bueno, que deien que la bula, que no es podia menjar carn els divendres, el mossèn Juli, bueno, i a tot, la fulla parroquial posava que els que anaven a Sant Medí estaven exempts per menjar carn a Sant Medí.
Ah, sí?
Clar, perquè era divendres.
Mare meva.
Aquest any és carnaval, toca'm carnaval.
No, però vull dir...
Sí.
O sigui...
Sí.
Ara,
estava estudiat, estava planejat.
Ara això no es té en compte, això del menjar carn el divendres i el dimecres, vull dir...
Permeteu-me dir una cosa, perquè...
Vinga, ràpid.
Perquè aquest any la penya Regalèsia ha tingut dues baixes molt considerables. Hem perdut el Jaume Ambrós. 98 anys.
98.
Que era el nostre informàtic, tot i tenint aquesta edat, ens feia molta feina. I després també el Biel Moreres, que el tenim retratat en el programa, que era una peça fonamental en la penya, que li dèiem, quan s'ingressa en la penya, els hi donem un títol.
Però hem de dir que, si per una banda heu tingut aquestes pèrdues que ara comentaves,
sí.
Joan Manel, hem de dir que gratament heu incorporat, ja fa un any,
exacte,
ara comentàveu, les dones.
Exacte, fa un any.
Sí, el dia de Sant Medí vam fer la inauguració oficial a Sant Medí.
De l'any passat.
De l'any passat, sí, ara farà un any.
I quantes dones sou?
A veure, hi ha dos grups. Hi ha un grup que són les sèniors.
Que les veteranes.
No, les sèniors.
Les més antigues. I llavors hi ha un altre grup que ja són més joves, que ja són també... O sigui, hi ha un grup, els sèniors, normal, són filles de membres de la penya Regalèsia. Jo no, però bueno, tinc una amiga que em va dir, escolta, que són poques, i també m'he ficat. I llavors les,
tres filles de la penya Regalèsia.
Les més joves, bueno, que tenen ja la seva edat, ja són netes. Són netes d'aquests, dels fundadors.
Només una que és neta, però...
Que saben perfectament de què va la cosa.
I tant,
sí,
i tant.
Sí,
bueno,
sí.
I també s'han apuntat 5 nois més,
Bueno, hi ha molts nois, ja no, ja
és a dir,
no ho
que,
sé.
A més a més, hem
o sigui que teniu,
nois.
Teniu garantit el relleu.
Tenim, gràcies a Déu,
afortunadament,
sí.
No?
Bueno, i llavors també cada primer dissabte i tercer dissabte la mita està oberta, ja hi ha guàrdia, hi ha guàrdies allà.
perquè sí. Hi ha molt trànsit, hem de dir, sí. Els caps de setmana hi ha molta gent que va caminar per Collserola, que arriben a Sant Madí, gent que fa esport, vull dir que està bastant concorregut.
Sí. Molt, 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 i és un goig que la trobin oberta i els hi fem les explicacions.
Deixeu-me que us pregunti per la vostra relació amb les altres colles de Barcelona, perquè hem de dir que Sant Madí no només se celebra a Sant Cugat, sinó que també, tradicionalment, se celebra a Gràcia, a Sarrià, a Sants, i se celebra d'una altra manera, sí. Però coincidiu justament a la Plec, allà a l'Esplanada, al Camp del Miracle, per la celebració més solemne.
Exacte. No, tenim una entesa molt cordial amb totes les colles, sobretot amb la Federació de les Colles, i els acompanyem amb totes les, una mica amb les seves activitats, sobre les de Sant Cugat, per descomptat. Quasi sempre ens conviden al sopar que fa la Federació. A la rua, últimament, com que érem poquets i grandets, no hi anàvem a la rua del diumenge, a la rua de Sant Madí, perquè la rua de Sant Madí del carrer Gran de Gràcia sempre la fan caigui quan caigui. I aquesta, com ja dic, com que érem grandets, no hi anàvem. Però el que sí que hi anàvem és que ara han fet una segona rua el diumenge següent de Sant Madí a la parròquia de Sants la Bordeta. I aquella sempre hi anem i fem també una segona llaçada a dintre la parròquia després de la missa.
Per tant, es manté viva, no?, aquesta,
sí, i tant.
Aquesta relació.
No fa gaire, no fa gaire, per fer un homenatge al que hem perdut de la penya, el Biel Moreres, precisament una colla de Barcelona, la colla Els Tibats, que no són gens tibats, ens van regalar ens van regalar i ens van plantar una olivera al Camp del Miracle com a record a tots els difunts de la penya Regalèssia. Imagina't.
Mira que bé. Que volies afegir alguna cosa, Àngels?
Bueno, sí, que jo recordo que quan era petita, per allà als anys, als 60, amb el meu pare, per això anàvem a Sant Madí i amb cotxe fins a Vistarrica, dinàvem allà a Vistarrica i llavors a la tarda anàvem a Gràcia a veure les colles quan arribaven de Sant Madí, que passaven pel carrer Gran amb els carros i tots els abanderats. Bueno, i era una cosa maca, vull dir, jo hi havia anat tenia 8-10 anys, no menys.
Sí,
tenia 6 o 7 anys que havia anat moltes vegades cada any a Gràcia.
Aquests d'aquí 5 anys celebraran el bicentenari. Fan 200 anys que fan aquesta rua pel carrer Gran de Gràcia. 200 anys.
Hem de dir, sobretot per la gent nova, la gent que s'estrena per anar a l'aplec de Sant Madí, que no cal que s'emportin la targeta per fer compres.
Ah, sí, no.
Que no se l'emportin, perquè allà hauran de pagar en efectiu. Allà no funcionen els datàfons, allà hi ha natura.
Ha de ser metàl·lic.
Allà funciona la natura, únicament. Natura. De fet, us he d'explicar que nosaltres, per exemple, per fer les connexions que fèiem per ràdio, hem tingut històricament moltes complicacions per poder emetre des d'allà. No hi ha cobertura, o sigui, la modernitat no ha arribat encara.
No, perquè, clar, l'ermita queda...
molt enclotada.
I a la vall que queda tancada.
Però en algun moment haurà d'arribar, suposo.
Sí. Ho estem empaitant, a veure si pot arribar al wifi, però encara no... Encara hi ha problemes i no. Ens en sortirem, per això.
Sí? Bueno, esperem que per
la propera.
La propera edició...
A veure, el proper
any. De l'aplec de Sant Madí, no?
Bueno, és que ara també hi ha moltes parades que venen de tot. Sí. Perquè venen entrepans, venen coc, jo què sé, venen moltes coses.
La veterana, eh?
Però abans només hi havia una paradeta de faves i punto, eh? No hi havia res.
Bueno, no, una no, n'hi havia unes quantes.
I
faves de tot tipus.
Però quan jo et parlo per allà, llavors...
Però no està malament que avisem el personal, que la targeta, que se la guardin, que se la deixin a casa.
I que portin butxaca.
L'únic que els hi farà serà nosa, perquè ja no funcionaran els datàfons, ni...
No.
I els mòbils serà un miracle. Serà un miracle si funcionen.
Si s'enlairen una mica per la muntanya, sí que poden arribar a tenir cobertura.
Sí, hauran de fer una mica d'excursió.
Això.
No? Doncs el Joan Manel Moncau i a l'Àngels, a l'Àngels Auladell, els agraïm moltíssim que avui hagin passat pel programa a recordar-nos com és la celebració d'aquest aplec Sant Madí, que arriba dilluns, dia 3. Gràcies als dos, que tingueu un molt bon dia.
Molt bé, gràcies.
Us esperem.